son los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente!
Me temo que me he pasado un poco, capitán.
Nadie es perfecto.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre, i avui tenim un programa molt ple d'estrenes, molt ple de novetats. Ara en parlarem. Comencem presentant ràpidament a l'equip del Ningú no és perfecte i comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora, Marta Sanz. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Jo crec que avui heu fet un homenatge a DC.
Com?
Sí, sí, perquè estava a la Batcova.
Sí, és veritat, estem a la intimitat, ja el que quedava per no funcionar aquesta ràdio eren els llums, ja s'ha espatllat tot, doncs...
Visió nocturna.
Ai, tinc una espelma al bolso, si voleu.
Ens seria bastant útil, sí.
Jo tinc la funció llanterna al mòbil.
Ah, jo també, podríem ajuntar tots els mòbils amb la funció llanterna.
Ai,
i ens il·luminaríem.
Jo que no tinc és bateria, però...
Em semblava que l'Alfons diria, tinc la batsenyal.
No, me l'he deixat a casa.
No fan aplicació de llanterna, la batsenyal?
Seria molt xulo. La fem?
Doncs, exacte, si no està feta,
ens forrem.
Patentem-ho
ja. Ja està.
Ja diuen que està feta amb la silueta de Ben Affleck, diuen.
Amb el mentó que hi prominent.
Sí, molt característic. Bé, Jacint Casamo, què tal? Benvinguts.
Hombre, benvinguts, què tal?
Sí,
hola, amics.
Sí, sí. Què tal?
Torno a ser aquí, a l'estudi, per
ja,
segon cop consecutiu. Feia anys.
Deixa'm fregar els ulls. No
toca'm, toca'm. No tant.
I també tenim l'Alfons Gumbau, què tal?
Jo no et tocaré.
No cal.
Sí, sento, eh?
Bueno, us podeu fer pauets aquí sota la taula,
No. Sí, no. Ja, no. De part meva, no.
Home, ho entenc, perquè clar, un fan de DC fer pauets amb ell...
Bueno, després en parlarem, però...
Sí, sí,
Deus.
Sí, jo ja ho sabeu que vaig pecar.
Què vols dir?
Vaig pecar, vaig comprar DC.
Oh!
Després en parlarem.
Sí.
Atenció, eh?
M'estic convertint al costat fosc.
Algú d'aquesta taula que no és
primer,
la fosc ha comprat un còmic de DC.
Em va agradar El Hombre Acero. Uh-huh. Ara en compro Superman de John Romita de DC,
perquè estava un euro, que si no.
No, compreu el segon número.
Oh!
Ho he promès.
Oh!
Aquí, jo,
sí.
Jo ho he sentit.
Tinc testimonis.
New 52, això és terrorífic. Bé, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat, i abans d'anar directes a les estrenes, aquesta setmana en tenim moltes, recordar el concurs de Panini, que teniu fins al 27 de gener per contestar la següent pregunta: en quina ciutat fictícia s'ambienta Big Hero 6 de Disney? Ens heu d'enviar la resposta, nom i cognoms i població des d'on ens escolteu, al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Maneres que teniu per escoltar el Ningú no és perfecte: a través de la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, allà a la pàgina principal hi trobareu totes les maneres de fer-ho, però us recordem que també ho podeu fer a través del nostre Facebook. La nostra pàgina és facebook.com/ningunoesperfecte, també a través de la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, que també anem penjant crítiques i coses d'aquestes que tenim al nostre blog, i fotos i nominacions als Oscars i tot això que està sortint aquesta setmana, i els Razzies, i els nostres canals de iTunes i iVoox. Cliqueu allà, Ningú no és perfecte, i tindreu tots els programes de podcast del Ningú no és perfecte que ho podeu escoltar, baixar, o que us doni la gana, quan vulgueu, a l'hora que vulgueu. I anem ja directes, ara sí, amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Está bien este sitio?
Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete.
5, 6, ¿sí?
Quiero ser grande.
Y no lo eres.
¡Tenemos a Buddy Rich!
Hay un problemilla, te adelantas. Vamos allá.
5, 6, ¿sí? Te adelantas o te...
I això que escoltem és Whiplash, pel·lícula de Damien Chazelle, en Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist i Paul Reiser. Whiplash ha estat el fenomen del cinema independent d'enguany des de la seva estrena a Sundance. J.K. Simmons ha guanyat el Globus d'Or com a millor actor secundari. Aquesta és la segona pel·lícula de Damien Chazelle, més conegut per haver escrit el guió de Gran Piano i L'Último Exorcismo 2. Per a Chazelle, Whiplash... No sé de què rius.
No sé quina de les dues és pitjor, ara mateix.
En tot cas, sí, home, a veure, la segona, L'Último Exorcismo... Com a mínim, Gran Piano és distreta.
No ho sé, eh?
No es pot dir el mateix de l'altre. Bé, per a Chazelle, Whiplash ens parla de l'enfrontament entre passió i formació, del que passa quan un hobby passa a convertir-se en professió i sobre el desencantament que això suposa. Andrew és un jove estudiant de percussió d'un dels conservatoris més prestigiosos de Nova York. Andrew combina la seva aspiració de convertir-se en un dels millors músics de jazz amb la seva vida privada. Un dia acompanya el seu pare, un professor divorciat, a un cinema de pel·lícules de reestrenes. Allí coneix a Nicole, una jove que no té clar el seu futur, amb la que començarà a sortir. Però quan el professor llegendari Terence Fletcher l'inclogui en el grup de concert d'elit i el formi com a bateria titular, la seva vida canviarà per sempre. L'exigència obsessiva del professor portarà el jove músic a forçar els límits de l'humà per convertir-se en el següent gran bateria de jazz. Chazelle s'ha inspirat en el seu passat com a estudiant de música, al mateix temps que ha volgut trencar la imatge idealitzada de Nova York que ha creat i perpetuat el cinema durant anys.
¿De dónde has sacado esto?
De la estantería.
Si está en una palabra o en una mirada, contra el Babadook no puedes hacer nada. Un fuerte estruendo, luego tres llamadas.
Babadook, duk, duk.
Entonces sabrás que cerca está y si miras le verás. No va a pasar nada malo, Sam.
¿Pensó lo mismo papá antes de morir?
Eso ve las cosas tal y como son.
Prometo protegerte si tú prometes protegerme a mí.
Oh, Dios mío, ¿le ha hecho daño a alguien?
El niño tiene graves problemas de comportamiento.
Toda esta historia del monstruo tiene que parar, ¿vale? Solo es un libro.
I això és Babadook, de Jennifer Kane, Missy Davis, Noah Wiseman i Daniel Henshall. Debut de l'australiana Jennifer Kane, que de cada festival de cinema fantàstic d'arreu del món, a tots s'han dut algun premi, inclòs Sitges, on Babadook va rebre el premi especial del jurat, un ex aequo a la millor actriu també per Missy Davis. Babadook explora a través del terror la maternitat, però no amb l'idealisme que acostuma a fer el cinema. La idea de la pel·lícula li va aparèixer a Ken després d'una conversa amb una amiga que tenia problemes per connectar amb el seu fill de 3 o 4 anys i que veia per tot arreu un monstre. Llavors la directora, idea, es va preguntar: i si fos real? La protagonista és Amelia, que encara viu desconcertada per la mort del seu marit en un accident de cotxe mentre anaven de pressa cap a l'hospital on havia de parir. El seu fill Samuel té un comportament estrany i agressiu i li costa molt disciplinar-lo. Per altra banda, Samuel és rebutjat pel seu entorn a causa del seu comportament. De sobte apareix a casa un conte infantil anomenat Babadook. El nen creu que el monstre que el protagonitza viu al soterrani de casa i planeja matar-los. Samuel començarà a fabricar armes per enfrontar-s'hi mentre que la seva mare començarà a sentir-se aterrida i desesperada davant la incapacitat de controlar el seu fill. Babadook està rodada com les pel·lícules de terror clàssiques i així ho percep l'espectador a través dels decorats, la il·luminació i el treball de càmera, un estil que recorda La Mujer de Negro protagonitzada per Daniel Radcliffe. Babadook combina molt bé diferents registres del gènere, com les pel·lícules de fantasma i el terror psicològic. Com a curiositat, diré que existeix una campanya de crowdfunding destinada a publicar el llibre desplegable de la pel·lícula. Sí, sí, això és veritat. Us recomano sobretot la versió original, si pot ser, perquè gaudiu dels efectes sonors, sobretot quan apareix el Babadook, un efecte Babadook, duc, duc. Ja la veureu, ja la veureu.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder.
I això és la teoria del todo, de James Marsh, Emily Redmayne, Felicity Jones, Maxine Peake, Charlie Cooks i Emily Watson, basada en la novel·la Traveling to Infinity My Life with Stephen, autobiografia de Jane Wilde, exesposa del físic anglès Stephen Hawking. El director escollit per fer-se encàrrec ha estat James Marsh a causa de la seva experiència en documentals com Men on Wire i Projecto Nim. Marsh, com tots nosaltres, afirma que la imatge que tenia de Hawking era la d'un científic brillant en una cadira de rodes i una màquina de veu. I va quedar molt sorprès al trobar-se, segons paraules seves, una història d'amor commovedora, original i poc habitual. La història s'ambienta a principis dels 60. Hawking està a punt de doctorar-se en cosmologia a la Universitat de Cambridge quan s'enamora de Jane Wilde, una estudiant d'art. Al complir els 21 anys, li diagnostiquen una esclerosi lateral amiotròfica i els metges li donen, com a molt, 2 anys de vida. Gràcies a l'amor mutu, la parella aconsegueix tirar endavant i acaben casant-se. Malgrat les seves limitacions, Hawking acabarà el doctorat amb la teoria inicial de la creació de l'univers mentre lluitava amb l'ajuda de la seva dona contra el seu deteriorament físic i anímic. La pel·lícula comprèn els 25 anys que van passar junts Hawking i Jane Wilde. Ha obtingut 2 nominacions als Globus d'Or, entre les que destaquen la de millor pel·lícula dramàtica, l'actor, Lady Redmayne, i l'actriu, que és la Felicity Jones. Wake up everyone. Que per cert, Lady Redmayne el va guanyar. Això no ho he dit. Bé, Sempre Alice és la següent pel·lícula, dirigida per Richard Glatzner i Wash One More Let, amb Julian Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart i Kate Bosworth. La pel·lícula s'inspira en la novel·la de la neurocientífica Lisa Genova, que descriu l'experiència devastadora de veure com la seva àvia va sucumbir a l'Alzheimer. Julian Moore ha guanyat el Globus d'Or a la millor actriu dramàtica per aquesta interpretació. Quan ve temporada de premis, Jacint, aquest és el tipus de pel·lícules que s'estrenen.
Homosexuals que els torturen i els fan mal.
Sí.
Investigadors genials que tenen...
Si vols un premi, ja saps el que has de fer.
Ja ho va dir Tarantino. L'any que vulgui guanyar un Òscar faré la història d'una viuda negra que el seu marit era un traficant de drogues, els seus fills són tots delinqüents, n'hi ha un que té una malaltia degenerativa. Ho va clavar. Si la fa...
És cert. Bé, la història és la d'Alice Howland, una professora de lingüística de la Universitat de Columbia, feliçment casada amb John i mare de 3 fills que l'adoren. Entre la feina i les seves obligacions familiars no para ni un moment, però se sent feliç. Un dia comença a oblidar paraules i perdre el sentit de l'orientació pel que visita un neuròleg. Ella creu que té un tumor cerebral, però el metge li diagnostica un Alzheimer d'inici precoç. Alice i la seva família es veuran obligats a assumir el radical canvi a la seva realitat que això suposa. I també per la temporada de premis, suposo que ens arriba Venganza 3.
Home, com no guanya aquest any, em cabrejo, eh?
D'Oliver Megaton, amb Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace, Feng Jansen i Dougray Scott. Tercera pel·lícula de la saga, que arriba després dels 226 milions de dòlars recaptats per la primera i els 376 de la segona, amb un cost de 25 i 45 milions respectivament. Donats els resultats, no és d'estranyar que Fox, la distribuïdora internacional, pressionés a Luc Besson, el productor, per continuar la saga. Robert Mark Kammer, guionista de la saga juntament amb Besson, explica sobre el guió: ja havíem raptat a tothom, així que havíem de portar la història a una altra direcció. I així ha estat, no hi ha rapte, però hi ha morts aquí. Quan semblava que Brian Mills havia aconseguit pacificar-se amb el seu passat, la seva exesposa, Lenore, apareix brutalment assassinada, sent Mills el principal sospitós. Mills fugirà de la incansable persecució de la CIA, l'FBI i la policia, i malgrat la seva reticència haurà d'utilitzar les seves habilitats particulars per buscar els autèntics assassins de Lenore i impartir justícia a la seva manera, al mateix temps que protegeix el que més li importa, la seva filla Kim. Igual que les anteriors pel·lícules, Neeson roda les escenes de baralles, però no les d'acció, on travessa finestres o salta d'edificis, de les que s'encarrega el seu doble.
Em sembla que no, perquè la 2 es veia molt oyautó, que ni les escenes de lluita era ella.
Això és el que diu ell.
Vale, jo també puc dir moltes coses.
O bé són. Fins aquí... I walk a lonely road. Segona estrena, Héctor, i El secreto de la felicidad, de Peter Chelson amb Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni Collette, Stellan Skarsgård, Christopher Plummer i Jean Reno. Héctor és un... Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? Héctor és un psicòleg d'èxit que viu amb la seva perfecta xicota, Clara, en un pis perfecte de Londres. Cada dia repeteix les mateixes rutines, fins que un dia s'adona que no aconsegueix fer més feliços els seus pacients i decideix investigar què significa la felicitat. La pel·lícula es basa en un llibre de psicologia escrit en clau de ficció pel francès François Lelord. Got the dynamo, a volition, the pop-pole position, automatic transmission with my old emissions. I'm a brand new addition to the old edition with the love unconditional. I tanquem les estrenes amb Somos lo que somos, de Jim Mickel, amb Amber Shilles, Julia Garner, Bill Sage, Michael Sparks, Nick D'Amici i Kelly McGillis. Si fa 15 dies Mickel estrenava Free en Julio, aquesta setmana s'estrena aquesta pel·lícula que va rodar un any abans que la protagonitzada per Michael C. Hall. Somos lo que somos és el remake de la pel·lícula mexicana Somos lo que hay. L'original no era massa bona, malgrat que es va passejar per tots els festivals de cinema fantàstic. Així que el remake no li ha costat massa millorar-la, però es queda molt lluny dels resultats obtinguts per Mickel a Stakeland o Free en Julio, per exemple. Els principals canvis ha estat la localització. El remake transcorre en un petit poble de les muntanyes de Catskill, el que ha permès a Mickel reflexionar sobre el fanatisme del puritanisme religiós americà, que no existia, òbviament. La crescuda del riu provoca la mort de la mare de la família Parker, formada pel patriarca, Frank, les seves dues filles i el petit de la família. La desaparició d'una jove i la troballa d'ossos humans en el riu farà que les mirades vagin a parar a Frank, tan estimat per la comunitat com sospitós a ulls del forense local. Somos lo que somos aborda el tema del canibalisme i ho fa a través del terror, però s'allunya molt del que estem acostumats. La pel·lícula és extremadament lenta, a vegades fins a extrems exasperants, però la visió que té de la família pot funcionar com la cara B de La matança de Texas. I ara sí, notícies, com sempre, ben calentes. Molt bé, Jacint, ja podem començar.
Aviso que aquesta setmana notícies... No.
Interessants, poquetes.
Calentes...
No, no. Templades.
Templades.
Començo amb Gijou 3.
Fantàstic, bé.
Ja acabo.
Amb molta il·lusió.
Bé, sonava el nom de Martin Campbell per dirigir aquesta tercera entrega i sembla que no, que finalment serà DJ Caruso, no confondre amb el músic.
No es dedica a fer DJ, sinó es dedica a...
Que bé, us recordareu perquè va fer Disturbia, sobretot la pel·lícula...
Sí, ja està, i només el recordo per això.
I l'altra pel·lícula que va fer també amb en Shia LaBeouf, que era la superintel·ligència aquella que el perseguia. Pel·lícula del 15. L'únic interès que pot tenir la pel·lícula és que sembla que finalment es centraran únicament en el personatge de Dwayne Johnson, que potser les dues primeres... Bueno, la segona entrega. O sigui que... Poc més a dir. Després, X-Men Apocalipsi, clar, hem de començar a buscar els actors que interpretaran els personatges a la primera trilogia quan eren infants o adolescents. Tenim els noms dels possibles candidats. Per Cíclope sonen Taron Egerton, que és el protagonista de Kingsman.
Sí.
Bé, Jamie Blackley, Si decido quedarme, sortia. I Ty Sheridan, que sortia a la pel·lícula Mia.
Ni idea.
Que jo tampoc sé ni quina era, ni m'he matat a buscar-ho. Jean Grey. Qui podria ser? Sophie Turner, que surt a... Ai, és la Sansa Stark.
Sí, de Joc de Trons. Sí.
I la Saoirse Ronan, que ja la coneixeu per Expiació, sobretot.
Bueno, sí, la Ronan millor.
I la Tormenta, diuen que podria ser una tal Zendaya Coleman o Alexandra Shipp. I dieu, qui són aquestes?
Ni idea,
i el tio que ha escrit la notícia tampoc l'ha interessat perquè ha ficat Han hecho televisión.
Ah, fantàstic, i tu tampoc t'has dedicat a buscar-ho, no, a dir, no.
Després, Massacre, la pel·lícula més esperada per tots els fans del món del còmic, ja sabem, protagonitzada per Ryan Reynolds, el millor actor que hem tingut mai, i que s'estrenarà el 12 de febrer de 2016, té més incorporacions al repartiment. Primer, Ed Skrein, que és el que serà el nou Transporter, que també sortia a Juego de Tronos.
Però com es diu? No sabem.
Ed Skrein.
Ara però no sé
és el nom de l'actor.
Val.
Un tio que portava una espasa.
Pot ser.
A Juego de Tronos.
Sí.
Vale.
Aquell.
Es veu que sortia la primera o segona temporada i que tenia molta mala llet. A partir d'aquí és jovenàs.
Pot ser qualsevol dels
actors. Té el front molt prominent. Aquesta és la pista que us puc donar. Que diuen que seria en T-Bone, que és un dels personatges típics de Massacre. I per l'altre, TJ Miller, que és un dels actors de Silicon Valley, que diuen que ficarà una veu. però no concreten quina.
Suposo
que farà el personatge de Comadreja, que és la, el que ajuda tecnològicament a Massacre.
Jo em fa por això d'aquelles que dic, pel·lícules que no s'haurien de fer.
Que no s'haurien de fer, com Los Gemelos Golpean dos veces.
La tercera part? Home, si és en Schwarzenegger i Danny DeVito... Ah, no, la segona part, vull dir, clar, ah. Sí, sí.
Bé, la tardia seqüela sembla que està en stand-by, però això sí, ja sabem que tenim el guió escrit, que sembla que...
Sí, sí.
Que agrada a tots els seus participants a la producció. Falta que la productora doni llum verda al projecte. I ja per anar acabant, també tenim Extraños en un tren, que aquesta per mi és la notícia de la setmana. Perquè resulta que reuniria el mateix equip de Perdida per fer-la. David Fincher, Ben Affleck i la Gillian Flynn.
T'has guardat la bona pel final.
Sí.
Extraños en un tren, remake de la de Hitchcock.
De Hitchcock, sí. Basat en la novel·la de Patricia Highsmith, que és boníssima.
Clar, a mi me dius, ara no em vindria de gust, perquè de Hitchcock és una obra mestra, no, no hi ha... Però és clar, si la fan aquests, ostres!
Pinta bé.
Pinta molt bé. Bé, vist les notícies...
Ah, per cert, desmentir una notícia que no l'he dit perquè s'ha desmentit per si mateixa, que és que la nova pel·lícula Batman vs Superman es dividia en dues parts i l'endemà mateix ja sabíem que no es dividia en dues parts. O sigui, és la no notícia a la setmana.
Ja, ens inventem una notícia per sortir, perquè no, com que no fem res, doncs com a mínim que sembla que...
Això, a lo fons...
Jo, palabras necias...
Sí, ullos, ja, guarros...
Ja, ja. Bé, anem a parlar de coses més interessants, ja que hi ha notícies fluixetes.
No menteixis perquè... no.
Segon teaser de Los Vengadores, l'era d'Ultron. Anem a escoltar, anem a fer la crítica del teaser, ja no del tràiler, del teaser, perquè dura un minut. This vulnerable world needs something more powerful than any of us. Everyone creates the thing they dread. Ultron. In the flesh. No matter who wins or loses, trouble always comes around. Aquesta setmana hem tingut segon teaser de Los Vengadores l'Era del Tron. Vam veure un primer teaser ja fa uns mesos, ara tenim el segon, que és una mica un remuntatge del primer amb alguna escena nova, però molt poquetes, eh? És a dir...
Sí, no, és que no li he vist la gràcia ni la necessitat.
Jo pel que acabo de sentir, pinta a tremendo això, eh?
Tu ja veuràs.
A més, la música aquesta depressiva...
Però a mi m'agrada el rotllo aquest Pinocho, no? Convertir la cançó de Pinocho en una cosa tètrica.
Ja ho has fet servir l'anterior, no cal repetir.
Està bé, a mi m'agrada.
Però perquè és Marvel.
No, però m'agrada. És com la Malèfica, el millor Malèfica era el tràiler, que agafaven aquella la cançó,
sí,
tan bonica i la...
Llàstima que la cantava la tonta Lana del Rey.
Bé, no sé, serà tonta, però té bona veu.
Perquè és... Bueno, m'estalvia un comentari molt gruller que anava a fer.
Estalvia tal.
No, més que res, destacar les últimes imatges, que és el Hulkbuster, que pinta bé. Això jo, sí, altra cosa no.
M'he emocionat.
Jo tant no dic que pinta bé.
Jo, a veure, amb el Ruffalo, amb aquells ulls que se li posen entre verds i vermells, sí, allà dius, hòstia, quina por que me fa aquest home,
sí,
no?
A veure. Però, sí, a veure, vull saber realment quin salt a la pel·lícula. Si això tan fosc ens presenta en el tràiler o...
Recordem
o no,
que el primer tràiler de la primera pel·lícula també era tirant a fosc, i llavors...
I Iron Man 3 també era tirant a fosc.
I, és allò, dius, per el tràiler l'hem de vendre així.
I Ant-Man era una merda i esperem que no ho sigui.
esperem que no. Bé, tampoc era tan dolent el tràiler d'Ant-Man, home.
Ets l'únic defensor que conec.
No és que, a veure, no és que sigui defensor, és que, bueno, ni fred ni calor, vull dir, no sé, ja veurem la pel·lícula.
Sí, sí.
Canviem de tema i anem a explicar-vos el que hem vist aquesta setmana. No tenim música, Marta. Molt malament. Havies de posar-me aquí una música.
Espera.
No, busca una música, va, busca alguna cosa. Posa alguna cosa. Inventa-te.
Quina pel·li és?
Sí,
pel·li
jo
és?
Que sé.
No,
va, busca una
música.
La
fem aquí, la música.
Sí, no, la fem nosaltres, no. Busca-la. Jo que sé, és que la Marta s'ha oblidat.
Paddington. Soy el osito Paddington.
No, però no començarem.
Paddington. Soy el osito Paddington. Quina és l'altra?
Comencem per Birdman.
Soy Birdman, el pájaro, hombre.
Bé, és igual, deixa-ho estar, igual, perquè si no ja... Va, comencem per Birdman, que és aquesta pel·lícula, començaré jo. Algú ha vist, ha anat al cine aquesta setmana de vosaltres?
Jo estic de vacances, no puc anar al cine.
Ja, jo ho veig, jo ho veig.
Jo no estic de vacances, no puc anar al cine.
Veus?
Ara arriba massa tard, ara ja havíem començat i en Jacint ja ha cantat, jo volia evitar-ho. Vinga, anem a parlar de Birdman, aquesta pel·lícula que ha tingut unes crítiques excel·lents. Jo ja vaig anar amb les expectatives molt altes i la veritat potser per això vaig dir, home, no n'hi ha per tant. A més, a mi l'Alejandro Iñárritu aquest no m'agrada gens. Beautiful trobo que és una porqueria de dimensions. Aquesta pornografia de la misèria que fa no m'agrada. No és un director que a mi especialment m'emotivi. I vam dir, bueno, una comèdia que ha fet ell, bé, ja us dic que de comèdia no en té res. És a dir, Birdman no és una comèdia, té sàtira, i com a sàtira es pot entendre que a vegades et faci gràcia, però és un drama potent. És a dir, és un tio amb la seva carrera com a actor completament enfonsada, que no és ningú, que és una misèria d'home que intenta reflotar la seva carrera fent una obra de teatre a Broadway en plan artístic. I a més la seva filla és una drogadicta, és a dir, té tot un entorn que és absolutament depressiu. I bé, la pel·lícula està bé, sobretot funciona per Michael Keaton, és a dir, no vull dir que sigui una mala pel·lícula, a mi m'ha agradat, eh? De fet, considero que és la millor de les de Iñárritu, que tampoc costava gaire.
És bastant dolent.
Per això t'ho dic. I la pel·lícula és Michael Keaton, és a dir, ell està excel·lent i segurament s'endurà tots els premis que hi hagin perquè és que ell l'aguanta i bueno, fa una mica de conya de quan va ser Batman, perquè el Birdman és Batman, és a dir, tu veus la foto i a més va amb els ulls així pintats, com es pinta Batman, no? Perquè quedi encara més negre i només se li vegin els ullets, no es vegi res de carn, no? Doncs és igual, i posa aquesta veu, però jo no recordo tant a ell posant aquesta veu de Birdman com sí que les versions de Nolan de Batman, no?
Sí, sí.
Aquesta veu de hola, soy
de
Batman.
De carajillo.
Doncs sí, hola, soc Birdman, no? Parla així quan fa de Birdman. I hi ha referències actuals als actors que estan triomfant com a superherois actualment i ell que està enfonsat a la misèria, no? I diu, bueno, ja us ho trobareu d'aquí uns anys que vosaltres també estareu completament enfonsats com ho estic jo ara, no?
Veus, en Robert Downey Jr. va fer al revés.
Sí.
Primer es va enfonsar i després va fer pel·lis de superherois amb èxit.
Exacte, aquí tenim el procés al revés. I bé, la pel·lícula té conya en aquest aspecte, però a mi confesso que se'm va fer llarga i trobo que està allargada, més curta hagués però estat millor, es reitera molt el missatge, es va repetint constantment.
Això de que sigui tot un pla seqüència gegant està bé?
Això m'ha encantat.
Ah,
sí.
És el que a mi m'atreu de la...
No, això m'ha encantat, és un fals pla seqüència, o sigui, tu ja ho veus que és mentida i ell no se n'amaga, però és que està tan ben fet que sembla que no estigui trucat, eh? Però evidentment ho està perquè veus com passa el temps i hi ha, bueno, efectes especials que de pas del temps, no? Però està molt bé, és el més atractiu que té en quant a la direcció, aquest aspecte. Marta, tu què t'ha semblat? Birdman, pots aportar coses més positives que les meves?
No.
Que m'ha agradat, ja ho dic, eh? Però trobo que té defectes, que no és una pel·lícula perfecta ni una obra mestra com també se'ns ha volgut vendre.
Jo apuntar també això, que comèdia... No és, si més no és la comèdia que jo estava acostumada, potser m'he perdut alguna cosa, però sí que m'ha agradat com a pel·lícula en si, dramàtica i tal. És molt millor que Beautiful,
És que Beautiful és una porqueria.
Beautiful és que clar, és molt angoixant. No la vaig trobar tan i tan dolenta, però sí que és molt angoixant. I aquesta doncs m'agrada molt, bueno, tots els actors estan fantàstics, des de pobre el secundari que li cau el focus al cap i ha d'entrar l'Edward Norton, que fa, no sé si fa d'ell, però diuen, no?, que té, crea tantes tensions amb els directors que...
Sí, aquí també crea tensions.
Sí, clar, és el cinema amb embolines, no? És allò com, no sé, està molt bé. M'ha agradat aquest procés. Ara també és una mica angoixant. Iñárritu ja té això, no?, que et presenta el quantó més fosc del personatge, però en aquesta ocasió potser el que fa és molt ensomiada, no?, la pel·lícula. Tot és, sembla mig somni, mig real.
Un punt pedant.
No, jo no li veig pedant. L'Aranovski és pedant. L'Iñárritu no és pedant.
Aranovski pedant?
Sí.
Vinga.
S'ho pot permetre.
Bueno, però ho és, no?
Qui s'ho pot permetre no és pedant.
És una mica pedant, a mi.
Canviant de pel·lícula, si t'has... Bueno, no sé si vols afegir alguna altra cosa.
No, no, que s'ha de veure. Però que no us espereu riure allà...
A mi la que m'ha agradat més, per això, és Corazones de Acero. Fury m'ha agradat més que no pas
no tinc pendent.
Birdman. Està bé. Està molt bé,
però
eh?
Com compares Fury amb Birdman? Si és que no té res a veure.
No, no té res.
Bueno, potser sortien ocellets a
no,
Fury,
però
és que...
Una m'agrada més que l'altra i ja està, simplement.
Però no n'hem parlat ja de Fury?
No, no n'hem parlat, si es va estrenar la setmana passada.
Ah.
Pel·lícula de Brad Pitt, una vegada més excel·lent. Me'n recordo a vegades una mica el seu paper a Malditos Bastardos, eh? Té aquest punt de...
És bueno, i el pentinat, eh?
No, el pentinat és el mateix. És, que
és el mateix.
Podria ser el mateix personatge posat a la Segona Guerra Mundial allà al mig d'un tanc, eh?
Bueno, però aquí no té aquell cinisme, no? Bueno, allà tenia un apel de sentit de l'humor, no?
Home, el cinisme tenia... també el té.
Era aquí, xulerisme...
Xuleria...
Xuleria red nerd.
Sí, però no té,
eh? Aquí, vols dir, tant?
No tant exagerar, perquè clar, Tarantino és Tarantino, però déu-n'hi-do. En tot plegat, la pel·li és molt forta, eh? Una pel·li de la Segona Guerra Mundial, que a vegades és un conflicte bèl·lic que el cinema ha edulcorat una mica, o té un punt més
home,
romàntic.
Hi ha de
sí,
tot, eh?
Poques vegades. Amb la Guerra del Vietnam sí que s'han fet pel·lícules molt més dures, però amb la Segona Guerra Mundial, no. Jo potser... la més dura que he vist de la Segona Guerra Mundial potser seria Salvar el Soldado Ryan, eh? I llavors vindria aquesta.
La vida és bella. Jo vaig plorar molt, eh?
Però no m'estic referint, bèl·lica
de
guerra.
Aquella traient...
no
és...
Llista de Schindler.
També.
Jacint, li estàs traient un títol a l'Ignasi que te'l destrossaria.
La vida
detesta
és bella.
La vida és bella.
Preciosa.
Canta la cançó, canta-la.
No l'he vist, la
no l'has vista, no l'has vista, jo ja captava la ironia d'en Jacint. No estem parlant de pel·lícules de jueus, que això seria un gènere a part, si no estem
Woody
parlant...
Allen, enter.
Estem parlant
Steven Spielberg.
De pel·lícules bèl·liques, i com a pel·li bèl·lica, aquesta, a més, és una pel·li que no aparta la càmera, l'ha apartat, i fins i tot a vegades es recrea una mica en la violència, és a dir, si hi ha un mort al camp i passa un tanc per sobre, li xafa el cap, tu ho veus. No és un primer plànol, és un plànol general, va molt en plànols generals la pel·lícula, això també
perdona,
cal dir-ho.
Hi ha primers plànols, algun bastant pertorbador, eh?
Sí, però la majoria són... dintre el tanc hi ha primers plans, perquè és impossible fer un plànol general
però,
dintre
però
un tanc.
Però bueno, també es podia evitar segons què, no? Però ho ha volgut. A mi m'està bé, perquè
sí.
Ja n'hi ha prou de veure només... el fang que esquitxa. Hi havia més que fang que esquitxava la guerra, eh?
Potser la part final és més Hollywood, és una escena d'acció més mainstream, si voleu, però a mi m'ha agradat. Hi ha gent que no li ha agradat, eh? La part final, que és més èpica, és més...
Bueno, més sí, és l'èpica.
Cine comercial, poder si vols, que la resta de la pel·lícula no és tan comercial, la part final sí, però a mi no m'ha molestat, m'ha agradat. I ràpidament sobre Paddington, la pel·li de l'os, Marta, vols dir alguna cosa?
Sí, que no té res a veure ni amb Birdman ni amb Fury,
no.
Que si voleu portar les mainades és perfecte. És un os que parla i que, clar, al principi ve de la selva més profunda del Perú, amb una alegria que porta a sobre i amb una bona fe, i se'n va cap a Londres perquè allà li han dit que trobarà gent que l'acollirà i que són molt educats. Ell ha après l'anglès a través d'uns discos que un explorador s'hi va deixar.
És un reflex a la immigració i als refugiats.
Crea unes situacions humorístiques tan xules.
És com si Mapache Coete fos Mr. Bean, una mica.
Sí, bueno, té aquesta... Pobret, hi ha una escena del lavabo que de veritat, o sigui,
boníssima.
És boníssima.
És que aquesta és la que han fet servir de promoció.
És que és la millor que té la pel·lícula.
És boníssima, i jo no podia parar de riure, perquè és que t'ho veus a venir i és molt bo, perquè clar, pobre.
Vinga, Marta, que si no, no tindrem temps per les teves xafarderies de Hollywood.
Ja me toca a mi?
Sí, ja te toca, ja.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
Doncs endavant, Marta.
Doncs som-hi, deixaré temps perquè l'Alfons pugui dir les seves novetats.
No, i hem de parlar de l'agent Carter, eh, abans.
I abans... Ah, m'encanta, m'ha encantat.
Ara en parlarem.
Molt bé, doncs...
M'encarta.
M'encarta.
Oh!
T'ho hem fet per torturar-te avui, eh? Avui que venia l'Alfons parlarem de tot Marvel Television, Marvel Studios, en fi.
Chris Hemsworth.
Sí, veus, Thor, Thor. Refreg-li a la cara a l'Alfons.
Jo em vull refregar la cara amb Chris Hemsworth.
Què, la cara? Els pectorals esculpits en pedra que té.
Aquest
bíceps.
Jo algun dia vull anar al programa d'en Jimmy Fallon.
Sí.
Perquè és boníssim aquest tio. A mi m'ha té el cor robat. A la Nicole Kidman li va robar el cor. Jo ara he vist un fragment de la seva última entrevista amb en Chris Hemsworth, que van fer una guerra d'aigua. I en Chris Hemsworth anava amb una camisa blanca.
Oh, oi, 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 oi.
I era un pistolón?
El què?
El què?
Un pistolón?
El què?
D'aigua.
Ah, la pistola.
No, que no us imagineu una pistoleta d'aquestes dels nens, eh? Que tenen a la platja.
No, no, però no. Si els nens ja van amb metralladores ja a la platja, ja. Ja no són pistoles, són metralladores d'aigua.
I torno-li cap al dit ja al gallet.
Era algo, era una metralladora, bueno, era enorme. I més que una pistola, era una mànega d'aigua.
Oh, millor encara, no?
I llavors ell...
I tirava xorros a la cara.
I tirava xorros per tot arreu, i a més en Chris Hemsworth s'hi delia. O sigui, a més va fer una dansa eròtica sexual i va posar l'audiència del programa a tope. I jo he vist un fragment i jo espero a veure si acabo de... perquè he anat de pressa, saps? I vull veure la resta, a veure si puc.
Em semblava
mira.
Que... No. No. He pensat jo una crec... cosa molt dolenta,
no,
de tu, Marta.
No.
He anat de pressa.
Seguim, anem a la següent notícia, sisplau, si pot ser una cosa més...
Total, que molt guapo, eh? Us ho recomano. Aneu al YouTube.
Aquesta nit, quan arribi a casa.
Molt bé. La Naya Rivera, qui és? És aquesta noia que fa de Latina a Glee. Ens ha descobert una cosa que no sabíem. Naya Rivera diu que la gent blanca es dutxa més que la gent ètnica.
I ella com ho sap?
Perquè no es dutxa.
Ah, ella no es dutxa. I com que ella no es dutxa, vol dir que tots els que
diu
són
que
hispanos
això de dutxar-se
no es dutxen, no?
És cultural i que varia segons les cultures.
Això és cert. Depèn de la cultura,
sí.
Dutxes més o menys.
Sí, sí.
I ella no té la necessitat dels blancs, perquè ella és de mare mig negra, mig portorriquenya. I ella, el seu pare, no sé d'on
és. Això és per justificar-se, que és marrana i que no s'ha reintegrat.
No. No sé, però ha dit això. Quina
manera
cosa...
és famosa d'en ser brut.
Sí, 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 sí.
I dir-ho. Sí, a sobre, passar-t'ho per la cara.
En fi, tot i que ella diu que la seva mare sí que es dutxa, més o menys diàriament. Però ella no, eh? Ella
així
diu que...
no és de la seva cultura.
Sí, sí. Potser és el
ella diu, que diàriament no. I de fet, el marit de la Naya Rivera, amb qui es va casar aquest el juliol passat, que és blanc, diu que es dutxa molt.
O sigui, què està dient aquesta dona, per favor?
Que els blancs es dutxen molt.
I això has triat de notícia?
Però això qui li ha preguntat? Mi... Hola, Rivera no sé què, tu te dutxes o què?
Sí, va ser un programa de la tele, de Viu. En fi, no sé. Aquesta no recuperarem el vídeo.
No cal.
Patrick Schwarzenegger, que és el fill
del
Schwarzenegger, que és un estudiant de la Universitat del Sud de Califòrnia, se l'ha vist sortint de la universitat amb una suadera que diries que, bueno, és una suadera grisa amb unes imatges allà, però no és una suadera qualsevol. Resulta que aquesta mateixa suadera va ser vista una setmana abans posada en el cos de la Miley Cyrus.
Ai... Estàs insinuant...
Que van a la mateixa botiga?
Aquí les males llengües diuen que com fa uns dies es van veure junts una bona estona de festa jugant als jocs arcade aquell, el Hero Guitar Hero aquest, i fent...
Jocs arcade, Guitar Hero no.
Bueno, jocs arcade i Guitar Hero.
Jo ara vaig a fer un acudit Jacint, i quan li va deixar la samarreta, saps què li va dir? Te la devolveré.
Puc anar a parlar. Jo ja he fet la meva secció, ja podria anar cap a casa.
Tu que pots,
marxa.
Això de no tenir llum ens està afectant el cervell.
Sí, deu ser.
Doncs bé, no, que la gent fa investigacions i escolta, si tu veus, és que és una samarreta, no és una suadera qualsevol, és una suadera que va ser, l'il·lustració és d'ella, és un disseny únic que va fer... No em miris amb aquesta cara, Jacint, és que és veritat. Són amics i es passen la roba.
Com és en Patrick?
El que jo no entenc és que, clar, pensava, com pot ser? No és tan gros com el seu pare, però, ostres, o a ella li queda molt ample o a ell li va més aviat petita.
Vinga, Marta, següent, que si no, no et donaré temps.
I parlant de la Miley, ha sortit completament despullada.
Sí! Una vegada més.
No, però aquesta vegada és completament despullada, la B baixa, la revista B baixa.
Que té la forma del seu...
Patrick Schwarzenegger en banyador. Està bé,
està bé, el noi.
Sí, sí.
Sí, està força bé.
Entre en Tor i aquest, no sé, I es dutxa? Bueno, surt de l'aigua.
Sí,
sí, sí, va amb banyador tot el
banyador
dia.
Vol dir que es dutxa.
I no porta samarreta mai.
Cap problema.
Deu tenir al·lèrgia a la roba.
En fi, doncs Miley, si la voleu rescatar... les seves imatges, surt despullada, a més sense cap pudor les ha compartit a l'Instagram, vull dir que ella no té cap problema. No. Jo aquesta noia l'admiro de veritat, o sigui, no té vergonya, fa el que vol, la música que li dona la gana i els videoclips amb el to que li dona la gana, per tant...
Està enganxada a tot, acabarà malament...
No, no acabarà malament,
no.
Sembles una iaia. No, home, no.
Què més, Marta?
Si va amb en Patrick Schwarzenegger, segur que com a mínim el sogre la posarà recta pel bon camí.
Això, el sogre, que va deixar emprenyar les sirvientes.
Només un
sí,
nen.
Sí, com el rei, no?
A veure, on ens fiquem ara?
El rei també l'han demandat, perquè té nens il·legítims, bastards.
Sí, sí. Canviem de tema, va.
Canviem de tema. Doncs la Zooey Deschanel, parlant de nens, està embarassada de la seva primera criatura. Encara no se sap si serà nen o nena. Ella té 34 anys i el seu promès xicot parella és en Jacob Pechenik, que és un productor.
Pechenik.
En fi, la seva germana ja en té un i en camí en té un altre. Vull dir que tindrà molta ajuda i es veu que a ella els nens li encanten i l'estaven esperant amb candeletes. Hi ha una notícia que m'ha cridat molt l'atenció i són dels Globus d'Or. Dos anècdotes dels Globus d'Or, val? Jo no he vist la gala i han dit que és bastant avorrida, però sí que van passar un parell de coses que després... No us passeu fotos ara, que estic parlant.
Però s'ha posat sabó, eh? Vull dir,
sí.
S'ha tapat...
Sí, té
no
bombolletes...
És sabó, és el semen d'en Patrick.
És veritat, hi ha bombolletes de sabó. Però, bé...
Acaba, sisplau, la secció.
No sé si podré. En fi, Jeremy Renner va sortir amb la J-Lo a presentar un premi, no us diré quin perquè no ho sé, i la J-Lo portava un vestit amb un escot que no era un escot, era una canal. I clar, ella té les tetes molt ben posades, perdó, els pits. És que, Jacint...
Les bufes, les cines...
Té els pits molt ben posats.
O acabes la secció o l'acabaré jo, eh? Perquè és que estàs tirant uns temes avui que...
En Jeremy Renner va fer un acudit que a alguna gent no li ha sentat bé perquè diu que és sexista.
Que els globus eren els d'ella i no els que s'estaven entregant. Però això és l'acudit que tothom tenia al cap.
Això és fantàstic. Home, és que...
Té Jeremy Renner.
Clar, és que...
La Jennifer López va anar a provocar una mica, eh? Sí. I a més el vestit era quasi transparent, vull dir, era un color de carn, o sigui, clar, un beix claret que dius, en fi. I una altra de les anècdotes va ser...
Què fa Jennifer López repartint globus d'or si ens la vida ha fet res respectable en el cinema?
No sé.
Que esperar quan estàs esperant, no?
Exacte,
és d'ella?
No ha fet res respectable.
En fi, i es va dir que el xicot de la Jane Fonda havia mort en la cerimònia dels globus, així d'un patatús, però no és cert, no és cert. En Richard, que es diu el seu xicot, està bé, el que passa que va ser una altra persona de prop de la seva taula que es
el
veu
del
que
cantó. I algú va dir al Twitter ja, que
sí, es va posar, es veu que de la calor dels focus i tal, li va venir una mica, no sé, li va baixar la tensió, el que fos, i es va desmaiar i van haver de venir als urgències.
Molt bé, vinga, va.
He pogut acabar.
Costat això, se m'ha fet difícil avui, Jacint.
Per cert, sí que hi ha una pel·li bona, que és la que va fer amb en George Clooney, un romance...
Ah, sí, sí,
ella està bé.
Tens raó,
Veus, sempre es pot rescatar alguna cosa.
I la jaula, la celda...
No, ui, no, dolenta.
Home, visualment estava bé.
Sí, era l'únic, però d'argument un desastre.
És com ella, visualment està molt bé.
Anem a parlar de la tele, va. Sèries, Agent Carter avui. Give me your coordinates, I'll find you a safe landing site. There's not going to be a safe landing, but I can try and force it down. I'll get Howard on the line. He'll know what to do. I gotta put her in the water. Així comença Agent Carter, que és precisament l'escena final de la pel·lícula de Capitán América, el primer Vengador. Ens presenta aquest personatge spin-off d'aquella pel·lícula i veiem com l'agent Carter comença fent d'agent secreta, treballant per al que en el futur serà S.H.I.E.L.D., però no treballa d'agent, sinó que treballa d'administrativa. El que passa és que tenim el pare de Tony Stark, Howard Stark, que li encarrega feines d'agent secret. I així veiem ella treballant paral·lelament en aquesta agència d'espies com a administrativa i al mateix temps la veiem treballant per Howard Stark. Apareixen personatges que ja hem vist en les pel·lícules de Marvel, com el que és el Howard Stark, que és interpretat pel mateix actor, i Peggy Carter, que és la protagonista Hayley Atwell, i incorpora actors nous, com per exemple James Darcy, que interpreta el majordom de Howard Stark, que és Edwin Jarvis, que no hem vist en les pel·lícules, perquè Jarvis era el majordom de Tony Stark, però a les pel·lícules d'Iron Man és una intel·ligència artificial, i aquí és el majordom, el Jarvis. Jo trobo que aquest actor i aquest personatge és una troballa, és molt bo, i la química que tenen entre ell i l'agent Carter és espectacular.
S'assembla a los còmics?
No, és més un majordom estil britànic.
Un Alfred?
No. No, 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 perquè té molt de sentit de l'humor. És a dir, té com un... No sé, l'has de veure, te'l recomano, perquè és, no és ben banal, perquè és un tio d'acció, eh? Perquè a més va amb ella i treballen junts, o sigui, és un majordom d'acció. No és com els dels còmics, que tampoc era de massa acció, sinó aquí que s'implica.
Un Cato.
Marta, tu què en penses?
A mi m'ha agradat molt, no tenia masses expectatives i bé, no té res a veure amb els Agents of S.H.I.E.L.D. I bé, aquesta contextualització, tot el que és la imatge, la fotografia, està molt ben aconseguida, i ella, el personatge d'ella, és que no sé, m'agrada molt, a mi m'agradaria ser ella, la gent canta.
Té un punt de Mad Men, també, per això de parlar del paper de la dona en la societat dels anys 40.
No. Ah, bueno, que surtin els diàlegs, les...
Sí.
Sí, el menyspreu, les diferències, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, hem arribat una mica més lluny, però tampoc tant, en fi. Que està bé, està bé. Molt
està
bé.
Està demanant un moment de sou, Ignasi.
Pues ho porta clar, ja t'ho dic. No sé, la sèrie és molt recomanable, eh? Ha tingut molt bones crítiques, merescudes, i estem descobrint més coses del que és l'univers Marvel cinematogràfic, com la companyia Roxxon... bé, està bé, promet.
Però vist... quants capítols?
8 capítols.
8 ja.
Tindrà 8.
Ah, s'han emès.
Sí, 2. I en 2 mesos ja se ventilen la primera temporada. Que, per cert, capítol 4 tindrem cameo de Stan Lee, que ja ho han anunciat.
Sí, he vist la foto.
Per tant, estarem al cas per poder-lo veure. I ara sí, Alfons.
Dale Cooper. La no. Gent Cooper.
Què vols dir, la gent
Twin
Cooper?
Peaks?
Twin Peaks, ah, sí.
Home, no, si
la foto deixa... que hem vist, sí, sí, sí.
Que torna?
Sí, s'ha confirmat ja.
El McCallaghan tornarà a ser la gent Cooper.
Molt bé, excel·lent notícia, no?
És el millor de la història de l'univers.
Home, és motiu, no? Veus allà amb els anys, amb la seva tassa i el vestit. Allà. Hòstia,
Tinc moltes ganes.
Dona un punt.
Ja està.
2016, encara ens toca esperar bastant, això sí.
Sí, som a temps de tornar-la a veure, perquè ja,
ui,
no me'n recordo.
Ui, hi ha un que ho ha dit aquest
sí,
matí.
Sí, 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 sí. Vinga, som-hi, anem pels còmics. Vinga, Alfons, que sé que vens molt carregat sempre.
Molt, bueno, carregat de punyetes. Sí. Començarem amb Marvel, perquè no us queixeu.
Mm-hmm.
En aquest mes tenim 4 noves publicacions que comencen aquí a Espanya. Començant per Vengadores i la Patrulla X Axis.
Sí.
Que és el nou event de Marvel, d'aquests que us agraden tant, els Marvelites.
Si t'hagués de fer la crítica...
Em sembla que cada vegada agraden menys aquests events.
Per això ho deia.
Jo, aquest és més... especialment dolent, però igual no.
En tot cas,
no dic res, no dic res.
El tenim aquí de la mà de sí. Remender, que ja l'ha anat preparant al llarg dels últims 2 anys als Impossibles Vengadores.
Amb no aquestes... voleu de fer, de Rick Remender? Jo crec que seria un bon fitxatge, aquest guionista.
Jo crec que millor John Romita,
sí, sí.
Ara que us l'hem agafat.
Bueno, és que tenia ganes de fer coses diferents.
Ah, sí, ui, molt diferent. Doncs tenim aquesta història en què Cráneo Rojo ha aconseguit el poder de Charles Xavier i provoca l'esclat de la Guerra Mundial de l'Odi. I, bueno, els Vengadores i la Patrulla X doncs s'hauran d'unir per combatre la pitjor amenaça a la que s'hagin enfrontat,
sí,
mai.
La idea és bona, on llàstima que
Rojo.
No hi hagi guió, però...
En fi, aquest mes doncs tenim el volum que conté els 3 primers números dels 9 que consta la sèrie principal, però bueno, anirà afectant també altres sèries, tindrem especials també, anirà arribant.
Uh-huh. Molt bé.
Una altra sèrie que comença aquest mes aquí a Espanya és La Muerte de Lobezno.
Uh-huh.
un dels grans events que ha publicat Marvel als Estats Units al llarg del 2014. És una minissèrie de tan sols 5 números que Panini publica setmanalment, sí, respectant la periodicitat que ja va tenir.
I aquesta és més recomanable, eh? Està bé, eh?
Bé, en el món del còmic sabem que les morts en realitat són poc creïbles, però bueno, sí, almenys aquesta doncs s'han esforçat en presentar una...
Tampoc és com que podria... acabi de morir el personatge, però...
Per això, per això dic, però en tot cas això, s'han esforçat per presentar la que podria ser l'última història, no?, de Logan, no?, recorrent doncs, les principals facetes del personatge, com a soldat, com a heroi, com a samurai...
El tindrem hivernant 6 mesos i ja està.
I tornarà, sí.
Tornarà.
En fi, què hi farem? També tenim nova etapa de Punisher, amb el volum número 4, de El Castigador 4, Blanco i Negro. Nova etapa de Punisher escrita per Nathan Edmondson en dibuix de Mitch Gerards, i la sèrie comença amb el castigador canviant de lloc de residència, se'n va cap a Los Angeles, on lluitarà contra, contra la màfia organitzada.
Que raro.
El volum, per això, també inclou l'especial de Trial of the Punisher, en què Frank Castle admet tots els crims en un judici. Que,
ui, deu durar dies, perquè...
Dies, mesos, o anys.
Són un parell de números, em sembla, però que estan inclosos en aquest volum. I també tenim una altra nova sèrie, que és Cíclope, entre estrelles, el primer volum de la nova sèrie dedicada a seguir les aventures especials del jove Cíclope. O sigui, de les pàgines de la nova Patrulla X i com a conseqüència de la història aquella del juicio de temporal. Jean Grey, doncs tenim l'Scott Summers, que acaba de descobrir que el seu pare és viu,
sí, sí,
i que és un pirata de l'espai i decideix quedar-se amb ell i acompanyar-lo per l'espai.
Molt bé.
Fins aquí Marvel, bé.
Fantàstic, sí, sí. Bones novetats.
Ara ens n'anem a DC, amb una doble ració de Superman que sembla que en Jacint ha tret particularment. Jo, amb el número...
Jo estic esperant el mes aquell que es mudarà.
DC, sí.
I sortiran, continuaran les col·leccions d'abans. Jo estic esperant aquell mes per tornar a comprar coses d'ell.
Ja t'avisaré, quan es mudi.
Que no m'ho perdi, perquè no m'es falta que
jo estaré amb la mudança. M'han demanat si els podien ajudar ja a traslladar
molt bé
caixes. Però... Doncs efectivament, aquest mes tenim nova etapa de la sèrie regular de Superman, que aquest mes és el número 33, amb un nou equip creatiu, amb el guió de Geoff Johns, que bueno, és com la cabeza pensante de tot el DC actual, amb dibuix de John Romita Jr., un fixe de Marvel que bueno, sí, sí, finalment ha decidit creuar la frontera, com ha fet en Jacint, igual.
Sí.
Jo crec que, a veure, això és normal, qualsevol dibuixant de còmics algun dia ha de treballar per l'editorial de la competència, siguin els de Marvel,
però
els de Marvel.
Jo el veig bastant dolorós.
Però això és temporal, tots sabem que acabarà tornant a casa.
És com la muerte de López, no? Que és temporal.
Tornarà a casa, tornarà a casa.
No, i m'ha agradat, s'ha de dir, a més el preu per un euro que provoca...
Efectivament, han tret el primer número aquest amb un preu promocional d'un euro.
Està molt bé, sí, sí.
I això, un nou arc argumental que presenta un nou enemic que pinta bé, l'Ulisses aquest.
Sí, 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 ja et dic, Marvelites
del mundo.
Home, Geoff Johns...
Proveu això.
Geoff Johns en Superman és de lo millor que hi ha, s'ha de dir.
Doncs ja ho sabeu. També tenim una altra novetat de Superman aquest mes, i és el primer volum també d'un fabulós crossover d'aquests que fan una mica de pudor. Però en fi, arriba el primer volum dels 4 que publicarà DC, reunint doncs, totes les col·leccions que s'han entrecreuat en aquest crossover. O sigui, Superman, Action Comics, Batman Superman i Superman Wonder Woman. I l'event, doncs, aquest condenado, suposa el retorn de l'enemic més letal de Superman que ha tingut mai, que és Juicio Final, el que el va matar fa temps, ja. I que per fi s'ha alliberat de la zona fantasma i torna a acampar pel món.
Bueno, allò va ser revolucionari. Perquè
va ser el primer.
Va ser el primer,
després
exacte.
Heu vingut tots aquests.
Llavors tothom s'ha mort un moment o altre, no?
No sé què, però qui va ser el primer?
Sí, sí.
És que qui és el primer?
No, això no se li pot negar.
No, això no. El primer, en fi, en inaugurar una cosa que potser més valia que no s'hagués inventat. També
bueno, també, qui va ser el primer en tenir animals? Superperro, tot... Superman. Que va revolucionar el món del còmic.
Sí, sí.
Qui va ser el primer a anar amb els calçotets per fora? Superman.
Home, el meu besavi, tinc fotos.
No sé si compta com a superheroi, però bé.
Bueno...
En fi, a part de Superman tenim una novel·la gràfica interessant, perquè també és un d'aquests personatges que agrada molt als fans, que és una novel·la gràfica de Lobo, que neix de la col·laboració de Sam Keith, que és, bueno, dibuixant que té un traç així especial, ha dibuixat Silo Arkham, ha fet portades,
sí, no m'agrada gaire aquest dibuixant, ja t'aviso, no.
La seva col·laboració amb Scott Ian, guitarrista d'Anthrax, el grup de trash
cervezas y porros y hacemos cómics.
Correcte. Amb una interessant història en què Lobo viatja fins a l'infern per enfrontar-se a Satanàs.
Això no s'havia fet ja,
segur.
Doncs això ja no t'ho puc confirmar, però...
Pues igual ningú se'n recorda,
ja.
I finalment, de DC tenim dos volums recopilatoris. Sabeu que DC ha agafat aquesta política de, en poc temps de que han sortit les grapes, ja recopilar-les en petits volums. Tenim Liga de la Justícia Origen, que és el primer arc argumental de la col·lecció de la Liga de la Justícia, els sis primers números, amb guió de Jeff Jones i dibuix de Jim Lee. O sigui que també és...
Jim Lee no, eh?
No?
Ja ho vaig provar amb el seu Batman i...
Bueno...
I ficava ganes, però no arriba.
Ficava ganes.
Ell només, si no ha de dibuixar videojocs o coses d'aquestes, no el miris.
I en tot cas també tenim volum recopilatori d'una col·lecció interessant, que és Injustice, Gods Among Us, que és la preqüela del videojoc
Ah, sí, no està bé, portada d'Àlex Ross, a més, eh?
Exacte. Que bé, va néixer com a còmic digital, després va fer el pas a la grapa. Aquí a Espanya, de fet, DC ja va pel número 20 de les grapes, que agrupen dos o tres capítols, perquè la versió digital és setmanal, i al cap de dues o tres setmanes les agrupen en una grapa. Doncs ara arriba l'edició en volum de les sis primeres grapes que ja es veien...
Molt
ja es havien publicat aquí a Espanya, i és un Otros Mundos així molt interessant, en què el joc era destruït Metrópolis i ha matat milers de persones, entre elles Lois Lane, i Superman doncs fa un canvi d'actitud i es converteix en un completament implacable amb el crim. Llavors la majoria de la Lliga de la Justícia li dona suport, però Batman lidera un grup que s'hi oposa per defensar la llibertat.
I estan tots recollons, Batman. Quan ell fa les coses, tot bé. Ah, quan els altres fan coses... Ah, això no m'agrada. És molt recollons.
Recordo alguns polítics, eh?
Sí,
sí, sí.
Què més?
I finalment acabem amb el que no és ni Batman ni DC, amb tres còmics que també són molt recomanables. Per una banda, Nowhere Man, el primer volum d'aquesta sèrie, que porta per títol Destinos Peores que la Muerte, que ha estat una de les grans sorpreses del 2014, perquè, bueno, va tenir quatre nominacions als Premis Eisner, o sigui, millor sèrie regular, millor guionista, millor dibuixant, millor colorista.
I qui ho fa, això?
Deu ser que... Doncs la veritat és que són bastant desconeguts. El guió és Eric Stephenson.
Ni idea.
Que amb prou feines ha guionitzat gaire res. De fet, fa anys que és editor d'Image, però no havia guionitzat gaire res. I el dibuixant, Nate Bellergate, que tampoc em sona de res. Però en tot cas, això, és una obra molt interessant, així de ciència-ficció, que sota el lema "La ciència és el nou rock and roll" ens presenta un món futurista en què un grup de quatre científics doncs són com una espècie de fenomen de masses, com van ser els Beatles en el seu temps, pues són los cuatro científicos.
Bueno. No, Big Bang Theory, vaya.
Steve Jobs, Stephen Hawking.
Sí, algo així. Sí, sí, però
rock and roll, no?
Exacte.
I en punt 7.
En fi, després tenim nou volum d'American Vampire, que és l'inici del segon cicle d'aquesta sèrie de terror amb guió de Scott Snyder.
S'estan fent molt pesats. Va començar bé,
però... Efectivament, va començar bé i cansa. Però bueno, com que va començar bé, jo sempre li dono un bot positiu. Que, bueno, és una història de una història de vampirs, no? que lliga una mica l'evolució d'un vampir americà amb la història dels Estats Units. I finalment, reedició d'una sèrie dels 80 de Jim Starlin, que era Gilgamesh 2.
Sí.
Una interessant sèrie de ciència-ficció, una minissèrie que reformulava la història del personatge de la mitologia sumèria de Gilgamesh, però en un futur distòpic, així, amb una càrrega satírica.
He vist l'edició i fa bona pinta, eh? No està malament.
Per tant, recomanable.
Molt bé, fins aquí?
Fins aquí.
Doncs res, nosaltres ja és hora ja d'acomiadar-nos, ja ens ha passat l'hora. I us deixem amb tema de Whiplash, d'Anna Williams, i el tema es diu Keep Me Waiting. Nosaltres també us estarem esperant la setmana que ve. Aquí el Ningú No és Perfecte, Marta, Jacint, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Fins el mes. Adéu.
Fins el proper mes. Ningú No és Perfecte. I heard that you've been hanging around, singing your song all over town, and you having called.
reasons.